estàs tranquil. I si això dura anys i vas fent llibres i et va dient que sí, és la gent que cada any, perquè ara som Sant Jordi, però que cada dia que ho fa, et diu, escolti, vostè és escriptor. M'ho van dir una vegada. Diu, a vostè no li diuen escriptor? És la frase més bonica que m'han dit mai, i la més justa. Sí, jo no em dic a mi mateix escriptor, em sembla una pretensió molt gran. A mi em diuen escriptor, que és bonic. M'ho va dir una dona de poble, ho vaig trobar fantàstic. A vostè no li diuen escriptor?
Màrius Serra, nascut al 63 a Barcelona, escriptor i també enigmista. Compon jocs de paraules, mots encreuats, a l'avantguàrdia des del 1990. Vostè també es diu escriptor?
Home, jo trobo que és molt descriptiu el terme, així com altres termes relacionats amb la creació tenen allò connotacions més perilloses, com ara poeta, artista, tot plegat. Escriptor és el que dèiem, és algú que escriu. El que passa és que sí que és cert, estic molt d'acord amb el que deia l'Espinàs, que moltes vegades aquestes etiquetes són alienes a tu, és a dir, exteriors, no? I és això el subtítol que et posen. I en el meu cas, això d'enigmista, doncs, sovint acompanya l'escriptor i l'enigmista, o qui fabrica enigmes, també posa una paraula darrere l'altra, de fet.
D'escriure es pot escriure moltes coses. Es pot escriure un llibre, es poden escriure guions a la ràdio o a la televisió. És el cas, són tots els casos els del Xavier Bosch. Sí. Però quan un és més escriptor? Hi ha algun concepte diferent, fins i tot de salt qualitatiu?
Quan hi ha un llibre, quan hi ha una cosa que es pot tocar. Un guió de televisió, els televidents no el toquen. Veuen plasmat sobre la pantalla un sketch que puguis haver escrit tu. I aquí no et consideren escriptor. El subtítol aquí seria guionista, no? Però tot, la matèria primera és sempre la mateixa, l'escriptura. Perdó. Tant facis periodisme.
Molt bé, tu. Jo estic molt d'acord amb el que diu, en defensa d'ell. Jo des d'ara no ens haurien, els escriptors de llibres no ens haurien de dir escriptors, sinó llibristes. Llavors es posarien d'acord amb els guionistes, no?
Sí, sí, hi ha llibretistes, però això, bueno, em penso que és a l'òpera,
No, i a més sembla que facis llibretes.
No, aquest és el Van Gaal, és un llibretista.
Sí. No, llibrista, jo des d'ara amb homenatge a tu, tu ets guionista i jo soc llibrista.
Bé, estem fent neologismes aquest matí. Abans de continuar amb la conversa, passem un moment pel pati dels Tarongers. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia.
Al costat de?
Al costat del màxim dirigent del Partit per la Independència, Àngel Colom, al pati dels Tarongers, com deies. Senyor Colom, habitual en aquest tipus de trobades, més gent que mai?
Bé, en tot cas, jo penso que és similar als altres anys. Encara és una mica d'hora, va arribant gent, però el pati dels Tarongers doncs, és el punt de trobada avui de començament d'aquesta diada tan bonica com és Sant Jordi.
Bon dia des de l'estudi, senyor Colom.
Molt bon dia, senyor Bassas.
Hi ha algun missatge especial del Pi avui?
Sí, jo diria que hi ha el missatge de la tradició del dia, que és un dia de la rosa, òbviament, és un dia de l'estimació, és un dia del llibre, però al mateix temps és un dia d'acció, i des de fa molts anys ho hem considerat així, d'acció per la llengua catalana, i enguany que estrenem nova llei, la llei de política lingüística, potser un doble missatge a la població, a la ciutadania. Per un cantó, doncs, demanar que la gent sigui diligent en l'aplicació i sobretot en l'àmbit socioeconòmic, tots aquells àmbits on encara el català doncs esdevé una mica una llengua no present del tot. I després que avui em sembla que els catalans haurien de fixar, és un bon dia per fixar-nos un nou horitzó a favor de la llengua pròpia de Catalunya, que és que hauria de ser llengua oficial la Unió Europea. És parlada per molta més gent que llengües que ho són d'oficials, perquè ho són d'estats, i en canvi doncs, nosaltres hi tenim un paper vergonyant. Bé, doncs, em penso que ara que tenim una nova llei que ha d'aguantar uns anys i que ha de permetre avançar en aquest procés de normalització, el Sant Jordi és bo per posar nous horitzons, noves fites, i aquesta, de ser oficial d'Unió, crec que seria una de bona.
És Àngel Colom a la recepció del Pati dels Tarongers. Gràcies al líder del Partit per la Independència. Hi ha alguna cosa més, Manel Laborda?
Doncs farem una nova connexió d'aquí una estona. Això comença realment a omplir-se.
Gràcies, gràcies, Manel Laborda. Estàvem parlant de llibres, estem parlant de llibres, amb Josep Maria Espinàs, amb Xavier Bosch, amb Màrius Serra. Ja hem arribat a una mena de neologisme, definició, això dels llibristes, en oposició als llibretistes, que ja estava fixat en el seu moment. Més enllà de la feina de l'escriptor, hi ha la qüestió de vendre allò que s'escriu, sobretot si això, es fa un llibre i un vol esdevenir o s'ha convertit en escriptor professional. Avui hi ha una frase de Terenci Moix, diu, la indústria editorial ens obliga els autors a col·locar la seva mercaderia, la de la indústria, com a feres. Aquest matí estem dient que, segons el gremi de llibreters, avui es vendran llibres per valor d'uns 3.000 milions de pessetes. I demà els diaris publicaran rànquings més o menys aproximats de quins són els llibres més venuts. Això els fa angúnia, els agrada, o no hi ha més remei que adaptar-s'hi perquè són els signes dels temps? Vostè, que ja té una mica més d'experiència, senyor Espinàs.
Gràcies per la mica. Sí, jo tinc bastanta més experiència que els meus joves amics amb els quals parlem. Això de que el pobre escriptor, que és un geni, que a més l'obliga el desgraciat editor a portar una vida, tot això a mi em sembla que són frases que queden bé, però no tenen res a veure amb la realitat. L'escriptor és una persona que treballa durament, no sempre ben recompensat, per escriure en original, que si té sort troba un editor comprensiu, que valora el llibre, que inverteix uns diners, no sempre ben recompensada aquesta inversió, i a vegades això dona un resultat magnífic, perquè tots dos hi guanyen i tots dos estan contents, i a vegades dona resultats dolents perquè el llibre no es ven. Normalment l'escriptor troba que és culpa de l'editor dona la culpa al públic i llavors és un desastre, no? O sigui, això de donar-se culpes és molt trist en un ofici com aquest.
I el rànquing de demà als diaris és molt trist o no?
No sé, home, si ets el primer és fantàstic, no? Vull dir, però trist en quin sentit? No.
D'haver-ho compartit tot en una dada objectivable, és a dir, sabem quin encistellador de bàsquet fa més punts, quines assistències, quin escriptor venut més llibres, quin
no
presentador de ràdio té més audiència.
No, l'endemà no és objectivable. És indicatiu, però evidentment no és cert. Hi ha una tendència, però només el dia de Sant Jordi, valorar molt els llibres que acaben de sortir des del punt de vista mediàtic. Els mitjans parlen molt dels llibres que són novetat i això està empitjorant de tal manera que el llibre que no surti el dia abans ja no serà novetat de Sant Jordi. Si surt 10 dies abans, ja no. Però l'últim, quin és? No en teníeu cap per Sant Jordi el mateix matí? No. Perquè a més la gent no sabria que sortia ni el comprarien. O sigui, un llibre que ha sortit fa dos mesos, ja aquest va sortir fa
no
dos mesos.
No és novetat per Sant Jordi.
Home, a qualsevol país europeu, un llibre que fa dos mesos sortit és el que es ven per Sant Jordi.
A més és previsible, igual que passa amb els programes de televisió que veus aquesta nit, fan sorpresa, sorpresa, Médico de Família, Malalts de Televisions quan arriba el 2000 i el Pedro Ruiz, ja saps més o menys en quin ordre quedaran i quants milers de persones veuran cadascun. Jo crec que demà en diré tres que estaran entre els cinc primers, quatre que estaran entre els cinc primers dels més venuts, que són els Alienígenes del Quim Monzó, la professora de música de la Clara Simó, la parada obligatòria del Joan Barril i la tercera part de les memòries del Tren Simoix. Jo crec que aquests quatre estaran entre els cinc primers, no sé en quin ordre.
Això és una travessa.
Una travessa, com els Òscars, igual.
Home, i el que passa és que, responent a això que deies de si és trist o no, jo trobo que trist gens. A veure, jo el que crec és que cal saber diferenciar clarament dos mercats, que per mi són diferents. El mercat de les peles, que és el mercat, en definitiva, dels llibres més venuts de demà, que és una cosa objectivable, amb dades i tal, perquè hi ha una indústria, i no objectivar-ho és absurd. Però després hi ha el mercat de les idees, que és un mercat molt més fluctuant, molt més difícil de valorar, un mercat en el qual doncs, incideixen altres valors, en definitiva la fama i el prestigi.
És que jo no dic que sigui absurd o no, pregunto si és lògic i si no s'està convertint en l'única cosa que mirem l'endemà de Sant Jordi i en general. És un llibre molt venut, a la faixa, no sé quants exemplars venuts, no sé quantes edicions fetes.
Costa més sempre de fer un estudi qualitatiu que quantitatiu. El que hauríem de preguntar és a tothom que s'ha comprat un llibre i l'ha començat a llegir, li està agradant, s'ho passa bé. Aquesta persona, l'únic que li interessa és si ha invertit 1.600 pessetes en un llibre, que siguin ben gastades i que a ell li agradi. Si, a més, el diari diu que el llibre que tu has comprat no està entre els 20 més venuts, doncs mira, mala sort.
Anem un moment a Girona, pregunta això que estem escatinant aquí. Saludem el senyor Guillem Terribas, que és president del Gremi de Llibreters. Senyor Terribas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A Girona avui suposo que l'ambient de Sant Jordi o més?
Hi ha l'ambient de Sant Jordi, a més fa sol, hi ha molta gent i han canviat d'indret. O sigui, no estem a la Rambla, sinó en una plaça circular que la gent va donant voltes i sembla ser que d'entrada és més assequible.
Ens estàvem preguntant aquí amb Josep Maria Espinàs, amb Xavier Bosch i amb Màrius Serra si no comença a ser una miqueta alarmant que l'única valoració d'avui sigui una previsió de vendes de 3.000 milions de pessetes i la de demà el rànquing de llibres més venuts.
D'entrada, és que els estava sentint i estava molt bé el que anaven dient. Els vull saludar perquè pràcticament els conec a tots. I jo, quan les xifres superen més de 100.000 pessetes, jo ja m'hi perdo. Per tant, això dels 3.000 milions, tot és discutible, qualsevol dels rànquings. I jo també a vegades jugo a fer travesses, perquè ja ho veus a venir. De totes maneres, jo el que voldria dir és que normalment el llibre que es ven no és el que surt el dia abans, sinó que és el que fa dos o tres mesos que la gent ja ha anat escoltant.
Estan d'aquí, estan d'acord, Espinàs, Bosch?
Totalment d'acord. El que és que els diaris no reflecteixen això, sinó que reflecteixen l'última novetat. Té tota la raó on t'arribes.
El boca a boca de dos o tres mesos previs és el que va funcionant i el que fa vendre llibres a la llarga, no només per Sant Jordi.
Sí, sí, és això. I quasi sortint amb rànquings, jo estaria molt d'acord amb el que havien dit en Màrius Serra. Era en Màrius Serra, no?
Era el Xavier Bosch, sí.
El Xavier, va. Doncs, i potser jo hi afegiria un
Aquí a Girona tenim un que està funcionant. A Catalunya, ja que hi ha el senyor Espinàs aquí, que és a la campana, que és Josep Maria Terri Cabres, que ha estat un escàndol el que ha anat funcionant un llibre que d'entrada ens proposa i ens provoca a pensar. I és un llibre que no només a Girona ha venut, sinó a pertot. Hi ha un llibre que jo també crec que serà dels que es vendrà, que és Arundhati Roy, i és el déu de les petites coses.
Doncs moltes gràcies, senyor Terribas, i gràcies també a Albert Requena. Bon dia, Albert, per cert.
Hola, molt bon dia.
Què tal l'ambient avui?
Doncs bé, un ambient bo. El temps acompanya més del que en principi era previst. Ha sortit el sol, els núvols estan desapareixent, i com deia en Guillem Terribas, aquesta nova experiència puntual a Girona del fet del canvi d'emplaçament de les parades de roses i llibres que s'han traslladat aquí a la plaça de la Independència, doncs perquè les Rambles estan potes en l'aire a causa de les obres de remodelació que s'hi fan.
Gràcies, doncs, Girona. Bon dia, Albert Requena.
Bon dia.
Naturalment que serem a Lleida i a Tarragona i també a Barcelona, i en la companyia de Josep Maria Espinàs, de Màrius Serra i Xavier Bosch, al matí de Catalunya Ràdio.
Està pensant de fer un bon regal? Distingit, elegant, diferent? Si és així, pensi en Casa de l'Estilogràfica. Primeres comunions, el regal és a Casa de l'Estilogràfica, Fontanella 17, Barcelona. Totes les reparacions garantides. Aquesta casa no té sucursals.
Passin, senyores i senyors! Passin i vegin la gran invenció del segle! Les primeres imatges en moviment! La llanterna màgica! Les projeccions fantasmagòriques! París de dia i de nit! Tot el món per un forat!
Vine al nou Museu de Cinema a Girona. Vine a veure el cinema d'abans del cinema.
Passin i vegin!
Diumenge 26, a Manlleu, sisena fira d'oficis artesans. Picapedrer, tapisser, terrisser, esclopea, enreixador, vitraller, més de 30 artesans treballant en viu. I també trobada de puntaires i mercat artesà. Aquest diumenge a Manlleu.
El 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, Festa del Civisme a Catalunya. Des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, exposició sobre Sant Jordi, animació infantil, cançó catalana, ball de dracs i diables, i a les 8 del vespre, fi de festa amb la companyia Elèctrica d'Arma. Informeu-vos a la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social o al telèfon 900 300 500. Us hi esperem, Generalitat de Catalunya.
Plantapreu, el primer supermercat de les plantes, hi trobareu els millors preus per celebrar les vostres diades. Roses per Sant Jordi, flors i plantes pel Dia de la Mare.
Plantapreu, a l'Avinguda Pau Casal 57 de l'Hospitalet, al carrer Joan Güell 161 i ara nou centre al carrer París 138 de Barcelona.
Recorda, les plantes són cosa de Plantapreu, el millor preu.
Albert Disseny Mobles obre la porta d'Europa amb mobles de disseny internacional per casa vostra. Veniu, Albert Disseny. 5.000 metres quadrats d'exposició amb tots els estils. Som a Manresa, al carrer Prudenci Comelles 24, al 872-81-11. Distribuïm a tot Catalunya i amb l'eix transversal som més a prop.
Albert Disseny, el cor de Catalunya.
Comença ara les teves vacances. Vine al Saló Internacional del Turisme a Catalunya i gaudeix entre milers de propostes per descobrir el món. No te'l deixis escapar. Del 23 al 26 d'abril a Fira de Barcelona.
Flor de Lino, complements i roba de casa de lli.
Flor de Lino presenta en exclusiva la nova generació de teixits de lli.
Especial regals de noces.
Estovalles, llençols, tovalloles i barnussos de rus de lli.
Colors naturals amb acabats de primera qualitat i a preu sense competència.
Flor de Lino, Rector Ubac 45, entre Amigó i Sant Aló, Barcelona.
La Venus del Kilimanjaro.
Una top model, dos aventurers i molts enemics al Kilimanjaro.
La Venus del Kilimanjaro, de Miquel de Palol i Xavier Moret.
La Venus del Kilimanjaro, una novel·la per a tots els públics d'Editorial Cruïlla.
La Venus del Kilimanjaro, el teu llibre per Sant Jordi.
Parlant d'escriure, de publicar i de vendre amb escriptors, amb Josep Maria Espinàs, amb Xavier Bosch i amb Màrius Serra. Més enllà de la indústria, ho hem escatit i potser no val la pena tornar-hi. Parlem una miqueta de l'ofici. En certa ocasió deia Lluís Llach que quan ell seu davant del teclat d'un piano, el futur oient de les seves cançons no existeix, que ell compon per ell. Vostès escriuen pensant en el lector, es pensen en el lector, fins a quin punt depèn del llibre, Josep Maria Espinàs?
No, la veritat és que no. I s'ha de dir així tranquil·lament perquè no sigui pres com una pretensió, no? La gent diu, jo escric per mi, jo tampoc escric per mi. Però, evidentment, no escric pensant en cap públic determinat. Jo escric, i penso que la majoria d'escriptors igual, per una fatalitat. Escrius d'aquella manera, perquè és l'única manera que pots i saps escriure, i no d'una altra. Es pot fer un llibre d'encàrrec, potser, un senyor, tenint en compte, però tu escrius un llibre d'una novel·la, o narracions, un llibre de viatge a peu, el que sigui. Tu l'escrius d'aquella manera perquè tu no ho podries escriure d'un altre si vols, no honrat, si vols ser bo, si vols ser bo. Tots tenim les nostres limitacions. I si et planteges un model, jo voldria escriure d'aquella manera perquè diuen que té molt èxit, és molt bo, molt prestigi, t'equivoques. S'ha de ser modest. Jo només puc escriure així. Cada escriptor arribarà un moment, potser jo perquè tinc més anys, ho veig, que no veig, només pots justificar com a escriptor si escrius d'aquella manera i no d'una altra, si no t'inventes a tu mateix com un escriptor que no ets. Si tens la sort que aquella manera que tens tu agrada bastanta gent, magnífic, si agrades a poca gent, què hi farem?
Vostè ha provat d'escriure d'alguna altra manera?
No, mai. Jo des que em vaig esgarrifar, quan de jove ja em va dir aquí falta en aquest país novel·la catòlica, jo en faré una no sé què, i vas dir, bueno, aquí falten moltes coses, però qui et diu que ets tu que les has de fer?
Jo penso en el lector a partir del moment que hi ha llibre al mercat i que rebo les seves crítiques o els seus comentaris. M'interessa molt saber què opinen, en el meu cas, doncs, de cada conte, perquè hi ha unes frases que estàs més orgullós que d'altres. I vols notar a veure si ells també perceben que aquelles frases són realment punyents o estan bé o tenen un sentit determinat, no? M'interessa el lector des d'aquest punt de vista. Quan estàs a casa amb l'ordinador, prou feina tens amb que una frase brolli rere l'altra.
Màrius Serra.
Jo estic d'acord amb això que dieu. Jo diria que del que es tracta és de trobar una veu, la teva pròpia veu, que sempre és una cosa aliena a tu, perquè tu ets el teu propi lector, en primer terme. El que sí que és cert és que en certes èpoques també hi ha hagut gent que semblava que escrigués contra el lector. I jo trobo que...
Què vol dir això?
Sí, cert tipus d'epígons de l'avantguarda i cert tipus d'experimentalisme anaven en contra el lector. I aquests senyors, jo crec que estaven tan pendents de ser així impossibles de desxifrar, com d'altres estan superpendents d'escriure amb una recepta. I això el trobo també lamentable.
Feia mal el negoci, diguéssim.
El seu propi, poder.
Sí, no, diguéssim, negoci pecuniari segur que el feia molt, molt dolent, però potser ells li atorgaven un valor a ser com obscurs, no? Jo trobo que el lector forma part de la complicitat de l'escriure. Tots escrivim per ser llegits, ni que sigui per molt pocs.
No tots, no, perquè...
En primer terme, per tu mateix.
Sí, però és que, escolta, hi ha un crític d'aquest país que un dia va publicar una obra de creació i el van entrevistar i va dir, a mi no m'interessa gens ser llegit. Esclar, llavors pensar que et criticarà una persona que no li interessa ser llegit i tu tens la desgràcia
de
ser llegit...
Però aquest era el que devia anar
doncs,
contra l'actor.
Ja estàs perdut, no?
Sí,
no? No tothom, eh? Almenys hi ha gent que això d'escriure ho fa perquè no sé ben què, però que no hi sé... ser llegit, posar-se en mans de qualsevol desconegut que puguin trobar que no es fa espòs bé. És com portar la rosa amunt o avall, saps? Vull dir, hi ha gent que fa un llibre però el vol portar cap avall perquè no fos dit que ho critiquin.
La crítica, ara sortia la crítica. Per què deu haver escrit?